Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'Espai Radiofònic Casa de la Vila. Com sempre, intentarem acostar-vos les novetats o diferents aspectes relatius a la gestió municipal. Cada setmana parlem amb un regidor o regidora i avui ho farem amb en Ramon Zaballa, que és regidor de Drets Socials, Gent Gran i Seguretat Ciutadana. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, hi ha moltes coses a comentar sempre. Avui comencem parlant de seguretat i és que aquests dies ha estat notícia la resolució d'ocupacions conflictives aquí a la vila, amb un tant per cent força alt. M'imagino que n'esteu satisfets.
Sí, a veure, gairebé hem resolt el 75% de les ocupacions d'aquests 15 darrers mesos. Satisfets si haguéssim resolt el 100%,
sí,
eh? Perquè és veritat que no només és el fet de l'ocupació en si, que algú pot pensar, bueno, estan ocupant i no passa res, però sí que és veritat que una ocupació té un impacte veïnal. I nosaltres, més o menys quantificat, l'altre dia ho parlàvem amb els tècnics, totes aquestes ocupacions conflictives que tenim, en aquest cas en tenim 30, diguéssim, identificades i controlades, clar, té un impacte de, al voltant de 1.100 persones que viuen al voltant d'aquestes ocupacions, aquests llocs ocupats, i clar, les persones aquestes, encara que no passi res, viuen amb una certa intranquil·litat. Per tant, nosaltres el que sí ens fa treballar i insistir molt en aquests temes és el volum de l'impacte social que té al voltant de l'ocupació. Bé, hem de treballar-hi, hem de seguir-hi treballant. Sí que és cert que en el cas de les ocupacions l'element més important que tenim és el de la col·laboració ciutadana. El ciutadana que observi alguna cosa d'aquestes, doncs que truqui ràpidament a la policia, perquè una resolució ràpida, immediata, fa que aquella ocupació es pugui solucionar. Si tardem més temps, no perquè creïn cap tipus de dret, però sí que és veritat que és més difícil de treure'ls i les coses ja es judicialitzen i quan una cosa es judicialitza doncs va molt més lent. Per tant, aquí la col·laboració ciutadana és important, tant, com he dit, en avisar, com també aquelles persones que tinguin habitatges que estan desocupats vull dir que els tinguin lliures, que no tinguin intenció de llogar-los, doncs que facin una bona protecció de l'edifici, és a dir, que els hi posin alarma, els hi posin unes bones portes blindades, és a dir, que protegeixin d'alguna manera l'edifici per evitar que puguin entrar persones a ocupar-lo.
Perquè parlem d'ocupacions conflictives, no? que de vegades diferenciem, no? D'ocupacions a ocupacions conflictives. Què hem d'entendre, no?, per a aquest tipus d'ocupacions? Com són?
L'ocupació conflictiva és, també en diem, delinqüencial. És aquella que realment els que els ocupen, les persones que estan allà dins, doncs són persones que o trafiquen o realment tenen algun interès, diguéssim, asocial. És a dir, no són persones com serien altre tipus d'ocupacions, que poden ser les famílies que no han pogut pagar la lletra corresponent de l'habitatge i es queden allà i no paguen i passen a ser uns ocupes. Però, bueno, passen a ser uns ocupes, però realment són famílies normal i corrents com qualsevol de nosaltres,
exacte,
no? Però aquestes ocupacions que l'entrada ja és violenta, ja és a través de la força, que són, a lo millor, tots xicots o nois o una persona, i realment allò serveix com a punt de, bueno, de descans, però durant el dia la seva feina no és precisament la d'estar en un treball, en un taller, en una oficina, etc, etc, doncs aquestes són les que realment causen uns desperfectes i realment aquest impacte veïnal, perquè el veí se sent insegur quan té ocupat al costat de casa seva una persona que no se li coneix ni ofici ni benefici i realment té totes les sospites de que pugui passar alguna cosa allà, no? Aquestes són les que ens preocupen. Les altres és que, és més, hi han fins i tot persones, famílies, que viuen en un habitatge ocupat i que col·laboren amb la comunitat, bé, doncs, participant en la neteja, participant en altres coses veïnals, i realment s'integren perfectament a la comunitat. Aquestes a nosaltres no ens preocupen. En tot cas, preocuparan el banc o el propietari que pugui estar allà ocupat. A nosaltres ens preocupen aquelles que poden ser nius de conflictes, i aquestes són les que en diem ocupacions delinqüencials. És que, a més, ja les tenim catalogades així.
Comentàvem que hi ha unes 30
habitatges? Uns 30 habitatges ocupats, tenim ara controlats.
Ara mateix.
Sí.
Des de la policia local, des de l'Ajuntament, es treballa, no?, per acabar amb aquestes ocupacions delinqüencials, amb un dispositiu, no?, que treballa de diferents maneres. Com és aquest dispositiu?
El dispositiu és un dispositiu mixte, format per personal de la policia local, concretament de l'àrea de proximitat, i personal d'altres serveis que realment, doncs, col·laboren identificant, treballant. Hem de pensar que aquest dispositiu mixte, com he dit, entre policia local i personal civil, doncs en l'últim any ha fet al voltant d'unes 241 intervencions. Quan dic intervencions no vull dir 241 ocupacions, vull dir que a lo millor una ocupació ha tingut 5, 6 o més intervencions de presència d'aquest dispositiu allà per parlar amb les persones que ocupen, per realment buscar-los una alternativa, per buscar-los una sortida digna a la seva situació, és a dir, per resoldre d'alguna manera el cas. 241, i aquí no contem ni les trucades telefòniques ni els contactes fets. Són desplaçaments que fa l'equip als llocs aquests de les ocupacions. Home, jo crec que hem d'estar satisfets, jo personalment, com a responsable polític d'aquest dispositiu, n'estic molt satisfet de la molta feina que fan. Altra cosa és que aquest 75% d'èxit m'agradaria que fos, com he dit abans, un 100% d'èxit total. Però bé, anem caminant perquè cap a aquest sentit, en aquest sentit, i em consta que l'equip professional està molt encoratjat i molt amb ganes de continuar treballant, i estic convençudíssim, que les properes dades seran molt més satisfactòries.
Comentàvem abans la importància de la col·laboració ciutadana. També la ciutadania ha de saber que hi ha uns mites falsos, no?, al voltant de tot el tema d'ocupació. De vegades es diu, si passen 48 hores des de que s'entra per la força, des de que un ocupa entra per la força en un habitatge, doncs no se'l pot desallotjar. Coses d'aquestes, no?, que de vegades no sabem, no?
Sí, això és totalment fals. Aquest mite, que és veritat, que jo l'he escoltat moltes vegades. És a dir, no consoliden llar. És a dir, allò que diuen, és que han consolidat llar i per tant ja no. No, el que passa que és més difícil, una vegada els tens dins, és més difícil que quan els agafes infragantin el moment d'entrar, perquè ja acaben no entrant. Per tant, no és cert que si passen 48 hores des de l'ocupació d'un habitatge aquest ja no es pugui desallotjar. Tota ocupació ha de ser denunciada, el que dic, el més aviat possible, i tota ocupació d'habitatge és un fet delinqüencial, és un fet delictiu. I, per tant, aquí el pes de la justícia, primer de mà de la policia i després de mà de la justícia, farà que això es resolgui. Si a un de nosaltres els hi ocupa el seu primer habitatge o el seu habitatge, ni que sigui el vacacional, el de vacances, doncs té tot el dret a recuperar-lo de manera immediata. Passa la justícia, a vegades va una miqueta més lenta, però, i per això és important aquesta premura en el temps, que puguem actuar ràpidament si algun veí ens avisa ràpidament. Però ja dic, els mites aquests són uns mites que és veritat que s'han extès a la societat, però són mites falsos.
Sí, deixem de banda el tema de les ocupacions i passem a parlar també de la plantilla de la policia local, no? Perquè estem de ple en un procés de selecció per aquestes 9 places de policia local. Com està anant, no? Fa uns dies que es començaven els exàmens.
I jo, la veritat és que estic molt content. Estic molt content de com està anant. Primer, per la resposta que vam tenir de sol·licituds per participar en aquest procés. Al final han estat admesos 202 persones per les 9 places, 202 persones d'aquestes 202 persones es van presentar als primers exercicis, a les primeres proves, 158, i la primera prova, la cultural, la van passar 128, i la prova tècnica la van passar 100. Per tant, ara estem amb aquestes 100 persones que realment han de passar a la següent fase. I m'han dit membres del tribunal, que la veritat és que les qualificacions són altes. Això també és una garantia.
Sí, sí, sí.
Tots compleixen els requisits, les titulacions, etc, etc, però a més, els resultats, les qualificacions de les proves aquestes són altes, et dona garanties de que aquest procés el podrem finalitzar bé. Ara, a la següent fase, com deia, una vegada passada la primera prova cultural i la primera prova teòrica, tècnica teòrica, doncs ara passem a la següent prova, que és la física, prova d'exercicis físics. I aquesta està previst fer-ho la setmana del 24 de març. En un principi nosaltres l'havíem previst per la setmana anterior, la del 17 de març, però coincidia en que Mossos d'Esquadra també està fent un procés selectiu i aquella setmana hi havia les proves físiques de Mossos. Llavors, per no solapar-nos uns amb uns altres, la traslladem una setmana més enllà. Després hi haurà la corresponent prova psicotècnica. Pensem que el psicotècnic és important en totes les feines,
sí, sí.
Però en aquesta feina concretament, en la qual es disposa d'un arma, doncs el psicotècnic és molt, molt important. Hi haurà després la fase d'entrevistes i jo calculo, sent generós en el temps, jo calculo que el dia 1 de juny podrem tenir tota la plantilla incorporada, que no només seran els 9 agents de les places que han sortit. La nostra intenció és, evidentment, aquests 9, però tenim altres vacants que les cobrirem de manera interina també amb aquest mateix procés. És a dir, aquest procés, els 9 primers o les 9 primeres persones que quedin classificades seran les que guanyaran aquestes 9 places. Però després s'estableix una borsa de persones, i d'aquesta borsa ocuparem, la nostra intenció és arribar fins al 77 de plantilla, que és la plantilla que tenim pressupostada a nivell d'Ajuntament, i vam fer una incorporació de 4 més, per tant, hem arribat ara al 77, i la nostra intenció és que aquelles jubilacions no contemplades fins ara, baixes de llarga durada, siguin ocupats per aquestes persones, per aquesta bossa de persones d'aquest procés selectiu que estem fent ara.
Molt bé, doncs estarem pendents de cara a inicis d'estiu, doncs, aquestes persones ja incorporades. Aquests dies també s'han anat fent, habitualment es fan campanyes de controls, en aquest cas darrerament, i em sembla que està a punt de finalitzar un control de drogoalcoholèmia aquests dies. Com estan anant? No sé si hi ha algun tipus de balanç, de moment.
No, les dades finals no les tenim encara, però sí que és veritat que, jo això perquè ho llegeixo amb les novetats que m'envien cada dia, s'ha fet molta incidència, realment s'ha fet molta prevenció en aquest sentit. Quan dic prevenció vull dir que quan a alguna persona se li detecta que està per damunt dels índexs de les taxes d'alcohol que pot tenir, d'alcohol o de drogues, evidentment el primer que es fa és treure'l del volant.
Sí.
És a dir, o s'immobilitza el vehicle o un altre conductor que no tingui cap taxa alterada és el que es fa càrrec d'allò. I d'això se n'han fet molts. I, per tant, vull pensar que aquí hem fet una pedagogia important i hem actuat en prevenció. Hem fet una prevenció important. Totes les campanyes són interessants, totes. Aquesta és una, potser, per les conseqüències fatídiques que pot tenir en algun moment determinat, per mi és una de les més importants. Els vehicles de mobilitat personal també ho són, perquè també, si donen una trompada amb algú, també poden provocar algun ensurt, no? Però aquestes, concretament, de les drogues i l'alcohol, és important que les anem fent, les fem conjuntament amb dispositius amb Mossos d'Esquadra, s'estableixen en determinats llocs, tots hem vist alguna vegada un dispositiu d'aquests al voltant de Vilafranca, doncs és el que convé fer, i la valoració, ja dic, no tinc les dades, les xifres, però estic convençut, pel que he anat veient dia a dia, que la prevenció, les persones que hem aturat, a banda de la sanció, la sanció és una altra cosa, és una mesura, diguéssim, més disciplinària, però sí el fet de treure-li el volant a una persona que pot comportar un cert perill.
I abans de tancar doncs, les qüestions d'aquesta àrea de seguretat, també comentar una campanya que es farà properament, no? Una campanya de civisme al barri de les Clotes.
Sí, això ho fem més des de l'àrea de convivència i ciutadania, però bueno, té incidència també amb la seguretat, perquè realment tot és seguretat en aquest sentit, no? I la percepció de seguretat, perquè la convivència ens porta, si tenim bona convivència, ens porta, evidentment, a que la gent visqui doncs, com més relaxadament i, per tant, evitem la crispació, que moltes vegades la crispació és l'inici de la inseguretat. Sí. En fem, cada cert temps, en fem a determinats barris. L'últim barri que vam fer va ser el barri de Sant Julià. Vaig tenir l'oportunitat de llegir l'informe d'aquesta campanya no fa gaires dies i puc afirmar que realment s'ha fet una campanya exhaustiva i que s'ha fet un retrato del barri molt fidedigna, molt exacta, no? I, per tant, aquí hem treballat molt amb les comunitats de veïns, amb els casos aquests que poden tenir dificultat de relació. Ens ajuda molt a la detecció de persones vulnerables, a vegades, persones que viuen soles, persones doncs, que els hi passa alguna cosa, no necessàriament que visquin soles i tenen dificultat amb esplaiar-ho i dir-ho, exterioritzar-lo, i per tant aquestes campanyes ens van molt bé per fer això. A banda de que donem tot un seguit de consells, de bon veïnatge, de com la brossa, com hem d'actuar amb les brosses, amb les papereres, amb les neteges, tot això que preocupa, ens preocupa a tots com a ciutadans, quan vas pel carrer i veus doncs, caques de gossos, doncs això t'irrita, no pel gos, el gos fa el què? Per l'amo del gos, en tot cas, no? Llavors, doncs, aquestes campanyes fan molta incidència amb això, amb la brossa s'ha de dipositar en el contenidor corresponent, no la paperera que tens al costat, etcètera, etcètera. No alimentar els coloms, no alimentar, que és una cosa també que moltes vegades gent de bona fe dona molles de pa als coloms i en el fons està fent doncs una malifeta per la societat en general. No? Aquesta campanya la farem ara i la farem a les Clotes. Concretament l'altre dia que vam visitar amb l'alcalde, amb l'alcaldia de proximitat, ja ho vaig anunciar allà amb els veïns i per tant jo el que sí demano és en tot cas els veïns que acullin bé el personal tècnic que anirà per allà, que l'escoltin, que els hi expliquin tot el que ells observen i veuen, perquè l'objectiu és sumar. L'objectiu és que realment de la percepció, de la informació que rebem del ciutadà, els nostres tècnics ho tradueixen en forma d'informe i aquell informe ens serveix per construir.
Sí, al cap i a la fi són coses que tothom sabem, però de vegades se'ns oblida i cal anar recordant.
Exactament.
I recentment també l'Ajuntament s'ha sumat al programa Més Digitals de la Generalitat. En què consisteix aquest programa i quines accions estan planificades?
Sí, aquest programa sorgeix del Departament de Polítiques Digitals i Territori i té un abast a nivell de país que la seva intenció inicial és d'arribar a 90.000 persones. Nosaltres, com a Ajuntament, doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, ens hi hem incorporat. També s'han incorporat la Fundació PINAE, en aquest sentit. I aquest programa el que va és a treballar la famosa bretxa digital que diem. No només està pensat per gent gran, que és un de la població diana, per dir-ho d'alguna manera, sinó que està pensat per tota la població vulnerable. En general, a vegades tenim persones de 30 a 40 anys que són analfabets funcionals des d'aquest punt de vista. Doncs aquests també formarien part d'aquest programa. Per mi, el bo que té aquest programa, o el que el diferencia d'altres, és el nivell. És a dir, té tres nivells. Un nivell més de coneixement inicial, incipient, del que seria el món digital, que és descobrir el món digital, el qual et poses en contacte amb l'ordinador o amb el mòbil, en aquest cas, què pots fer amb el mòbil, quines són les possibilitats. Les persones tenen el mòbil i només l'utilitzen per trucar per telèfon o perquè els truquin, o millor per enviar algun missatget. Doncs el mòbil és una veritable màquina que era important. És a dir, el que ara fa un mòbil, fa uns anys, ho feia un ordinador que potser ocuparia molt més que aquest estudi amb tot el seu potencial, no? Per tant, ara ho tenim molt reduït, té moltes potències. Doncs això és el que li hem d'explicar a les persones. Després passem a un segon nivell, ja pels que dominen, saben, la tècnica és el ens movem pel món digital, aquest ja seria per aquelles persones, no, jo tinc mòbil, jo realment sé enviar missatges, sí, però tu amb el mòbil saps fer això, saps, a banda de fer el visum, saps entrar a la teva entitat bancària, saps fer operacions, saps buscar la cita a la meva salut, etc etc. I finalment també ens endinsem en el món digital, seria el tercer nivell, per aquelles persones que a lo millor alguns de nosaltres fins i tot també hi podríem anar, perquè realment doncs tampoc tenim tot el coneixement. Els cursos aquests són cursos de 15 hores, són totalment gratuïts els cursos en si, i els estem fent als dos casals municipals, el de l'Espirall i el carrer Gelida, el del Tívoli, i també la Fundació PINAE. L'experiència que estem tenint fins ara és que està tot ple, se'ns ha emplenat, perquè haurem de fer més cursets d'aquests. La gent està molt contenta. Ve a complementar el que nosaltres ja estàvem fent en els nostres casals municipals de la bretxa digital, que les fèiem amb SECOT i ASENCAT, dues entitats de sèniors que ens ajudaven a fer aquest treball amb els nostres ciutadans, sobretot aquí hi ha molt pensat per la gent gran, i el nivell de satisfacció dels usuaris era de 9-10, sobre 10, vull dir, era un nivell molt, molt alt. Ara amb això jo crec que arribem a molta més gent, aprofundim el que ja estàvem fent nosaltres, i de totes maneres crec que és una qüestió que ha vingut per quedar-se. Que realment doncs, els nostres casals hauran de contemplar l'alfabetització digital amb el nom que vulguem. Si no li volem dir alfabetització digital, li diem el més digitals o li diem com vulguem, però que realment hi ha d'haver una posada al dia de la nostra societat. És a dir, que la persona, perquè sigui vulnerable o perquè sigui gran, no se senti exclosa de la societat. I la societat avui en dia doncs és molt digitalitzada. Avui escoltava, bueno, com escoltem tots, les notícies, i estem amb el Mobile Congress, no? Sí, de Barcelona, en el qual la intel·ligència artificial està revolucionant el nou món. Algú ja està parlant de que estem iniciant una nova era, una nova etapa, no? Doncs, bueno, doncs és veritat, la digitalització així és quan l'aparició de l'internet també va ser un salt molt qualitatiu i important, doncs ara amb el món digital doncs estem en aquest cas. I en aquest cas jo crec que els poders públics, l'Estat, Generalitat, Comunitat Europea, els ajuntaments, doncs hem de treballar perquè realment no hi hagi les persones tinguin la mateixa velocitat. És a dir, no hi hagi una velocitat per uns i una velocitat per uns altres. Velocitat per uns que realment doncs, arribaran molt lluny, i uns altres que cada vegada no només no avancen, sinó que van endarrerint-se perquè realment la societat doncs, no els hi dona altra oportunitat.
Molt bé, doncs amb l'èxit d'aquest programa, el Més Digitals, que s'ha implantat fa poc aquí a Vilafranca i que té pinta que continuarà, doncs hem d'acabar el programa per avui. Queden cosetes per parlar, però les guardem pel proper dia.
Exactament, el proper dia ho farem i més. Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana vinent, dimarts concretament, amb més projectes de cada àrea d'aquí de Vilafranca. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.